més tranquil·la?
Sí.
Ho veus, home? Tot fos tan fàcil de resoldre com això. Eva, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El nostre temps de la DEC que comença avui repassant gairebé el que cal tenir en compte per totes aquelles persones que vulguin anar al sopar de les dones d'empresa.
Vinga.
De la DEC l'11 de març. Tu diràs. Sí.
Bueno, recordar-vos que enguany és la novena trobada, que tindrem protagonistes especials com Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, també Maria Teresa Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i en Clau Empresa, Immaculada Mat de Mat Immobiliaris. La trobada serà el dia 11 de març, divendres de la setmana vinent, a partir de les 8 al restaurant Sol i Vi. Com sempre, hi haurà un moment de còctel de benvinguda perquè tothom es pugui conèixer i després ja entrarem amb el que és el sopar, els parlaments, el guardó a una empresària de trajectòria, que també doncs, es desvetlla el dia de la nit. I crec que només recordar-vos on heu d'inscriure-us, a www.donesdempresa.cat o bé al telèfon de la DEC, al 902-106-700. Molt ràpid recordar les empreses que han col·laborat, que estan patrocinant aquest esdeveniment, com Bellavianca, Catalaner, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, Vilamòbil, a l'Escola Richmond, i com a sponsors, a Ticur, Covides, Fertub, Gràfiques Ferpala, Llopar, Precon Lab, Reciclatges González, Guernàlia, Centre Mèdic Estètic i Zúric. I en clau de sponsorship, a Covenant, la DEC, el Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès i les col·laboracions de l'Eix Diari, de Montbert i de l'Ajuntament de Subirats. No em vull deixar ningú perquè si no després...
Si t'has deixat algú després d'aquesta llista...
Jo crec que no. Ja puc respirar.
Ara ja pots respirar. És un col·lectiu molt gran, el de dones d'empresa?
Doncs està plegant unes 300 associades... I en clau d'adherides de dones que estan demanant informació, estem parlant del voltant de les 650.
La cita l'11 de març, www.adec.cat, i ara, com deia aquell, pot retirar-se.
Gràcies.
Si ho necessita, que ho necessita.
Sí,
perquè avui, tens l'agenda d'avui, avui tens l'agenda...
Avui us abandono i ens retrobem d'aquí 15 dies amb més temps.
Perfecte. Eva, gràcies. Fins d'aquí 15 dies. Carina, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Carina Crespo, de CACER Recursos Humans.
Exacte.
L'agenda de la Carina és més o menys també així?
No, encara no.
Encara no?
No, no.
Suposo que vols que ho sigui.
Vull que ho sigui, exacte.
L'empresa és molt nova?
És novíssima, fa un mes i mig. Soc l'emprenedora més nova, potser, de les que ara hi ha aquí a la taula.
Sí?
Sí, sí. Tot just estic començant a definir una mica què faig i què... Més que què faig, que sí que sé què faig, és
sí.
Com vendre-ho a les empreses, no?
Això ha estat un pas important?
Sí, sí, sí. La veritat és que jo he treballat durant 25 anys a Recursos Humans, a diferents empreses, i bueno, he decidit que era el moment de començar, pel meu compte, oferint aquest servei a, no només a una empresa, sinó pues, a diverses empreses que ho poguessin necessitar.
Què fa que després de 25 anys decideixis anar en solitari?
Pues això una mica el que deia, jo crec que bueno, a Catalunya hi ha moltes pimes, moltes empreses que per la seva mida potser no es poden permetre el tenir una persona professional de recursos humans que els gestioni, perquè en definitiva les empreses estan formades per persones. I he pensat que pues això, en comptes de... vaig acabar una relació laboral i vaig pensar que en comptes de tornar-me a buscar una altra empresa per treballar, pues no tancar-me en una oficina, en una empresa única, sinó poder treballar pues, per diverses empreses que pogués ajudar-los amb processos que poguessin tenir bueno, infinitat de serveis que puc donar.
Amb tots els matisos que vulguis, una persona encarregada de recursos humans no funciona com podria funcionar una gestoria.
No.
No.
Seria una feina complementària, diríem, la gestoria.
Per si a vegades acostumem a, no sé si,
exacte,
a ficar-ho tot dins un mateix sac i a no definir massa aquesta singularitat de la feina.
Diguem, la gestoria compliria més la part més legal obligatòria, que seria pagar els empleats a fer-los el contracte, i la part més obligatòria d'impostos, potser, i pagaments que hagi de fer, seguretat social, tributs, etc. I la meva figura seria més ajudar potser a la direcció a complir els seus objectius o a qualsevol ajuda que necessitin amb els seus empleats. Ja sigui perquè facin un procés de, no sé, de que vulguin internacionalitzar-se, vulguin fer un procés de creixement, de diversificació del mercat que tenen o dels productes. Necessiten actuar sobre les persones que treballen a l'empresa.
D'acord.
Perquè en definitiva són persones.
Hi ha hagut en la teva decisió... un aspecte, no sé si dir, prou important com és la independència en la presa de posicions davant de determinades situacions? Has fet sempre, o has pogut decidir sempre el que has volgut?
Sí, normalment...
Normalment sí.
Normalment sí. Bueno, clar, és clar, treballant per una empresa sempre... bueno, hi ha polítiques superiors o interessos això, superiors.
Això em refereixo, que sí. Si d'alguna manera quan es treballa per lliure no hi ha tant aquesta sensació de dir que haig de respondre també a vegades a un criteri que no és el, que no és el meu.
Bueno, en definitiva, quan treballes per una empresa, encara que sigui com a externa, acabes treballant amb, sota la cultura d'aquesta empresa i també tens potser aquestes limitacions, però bueno, és algo puntual que hi pots actuar i no has d'estar, diguem, no t'has de comprometre tant potser amb una cultura que no hi creguis.
D'acord. Ara ets autònoma.
Ara sóc autònoma.
D'acord.
Exacte.
I algú que has dit allò d'aquella frase clàssica de ja saps on et fiques i després de tant de temps i ara per què?
Bueno, una mica de tot, però en realitat m'han animat més que no,
que no
dir-me...
Pas.
Sí, perquè bueno, pensen això, no? Que amb l'experiència que tinc jo puc fer-ho i que confien plenament, la veritat. D'acord. Això m'ha ajudat molt.
Marc Mestre, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què és tu gestió laboral?
Doncs tu gestió laboral és un nom comercial. Jo, a mi em passa com la Carina, sóc autònoma, sóc graduada social, amb la qual no estaria ni a la part de recursos humans de la Carina ni a la part de gestoria, però sí a la part legal. O sigui, jo sí que puc aconsellar o gestionar totes les vessants de recursos humans, però enfocada a una finalitat legal per tal de solucionar un conflicte. Amb la qual cosa, doncs, bueno, jo també sóc relativament nova empresària, des de novembre, i la nostra trajectòria...
Des de novembre d'aquest any passat,
sí,
també?
Sí, de novembre de 2015, i la nostra trajectòria més o menys ha anat pel mateix camí. Jo també tinc molta experiència en el sector, he treballat a diversos bufets de Barcelona, i doncs suposo que arriba una edat, una experiència, unes vivències i una maduresa també personal que et permet de dir, bueno, jo vull fer les coses a la meva manera, amb el que jo crec, assumint, evidentment, tota la responsabilitat que, mm-hmm, que això implica.
Per això us ho preguntava, eh? Sí. Per si arriba un moment, després de tants anys, que un diu, no, és que ara
sí,
tinc aquella sensació de jo vull fer tal i com.
Clar, perquè jo a la meva feina, a veure, també he disfrutat també o he gaudit de molta independència, perquè al final quan estàs en un judici estàs sol i no hi ha ningú que tinguis al costat, no? Però sí que és veritat que la política d'empresa et marca molt, perquè tu voldries fer coses o tractar uns temes d'una certa manera i a vegades doncs, per política d'empresa no ho pots fer i tu no hi estàs d'acord. Llavors, per mi és una satisfacció gran portar-ho tot amb les meves creences o
sí,
experiències,
conviccions,
i amb tot el que implica la meva persona, que al final és el que trasllades al client. I penso que això és una vàlua, penso. També com es diu? Està més proper amb...
Sí, la proximitat.
La proximitat amb el client, uh-huh, també és un... És un fet que crec que es valora.
I que segurament es guanya més quan un treballa des d'un punt de vista
Home,
independent
totalment,
i personal.
Totalment,
no?
Perquè tu vols...
Acaba amb la frase.
Sí.
Les empreses són insensibles a...
A la problemàtica personal de les persones que
sí?
hi treballen, sí.
A la part més emocional?
Sí, a la part emocional totalment.
Carina, va per aquí?
Sí.
Subscriuries?
Subscriuria, sí. No totes, però la majoria.
No totes, però la majoria. Sònia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Sònia Cohen és d'Estudio Gato.
Sí.
Res a veure, suposo, amb la qüestió dels recursos humans.
No, res a veure. No, o sigui, és un negoci de cuina, o sigui, fem mobiliari de cuines, de banys, complements i tot els serveis vinculats amb aquest tipus de productes, que doncs evidentment el muntatge, l'assessorament al client, les reformes integrals, mm-hmm, de casa, o sigui és un món diferent al que estan comentant les
D'acord,
meves companyes.
Però segurament totes tres sí que,
empresa,
sí que em podeu contestar la mateixa pregunta. Quan parlàvem d'empreses insensibles a circumstàncies personals o emocionals, en el cas de les dones encara hi podem afegir una dificultat més? A les circumstàncies personals, les empreses els costa més acceptar determinades...
Home, és que les dones ja de per si són mares, o sigui, això ja implica també
una altra responsabilitat,
una dificultat afegida, perquè normalment, no dic en tots els
casos,
però normalment qui assumeix tota la responsabilitat i les funcions de mare, qui quan el nen està malalt ha de sortir, qui quan el nen no sé què té que anar al metge, normalment és la mare.
Això
no,
és així encara, eh?
Això és així encara.
Això és així encara?
No, no ens enganyem.
Bueno, jo no sóc mare, però no, sí que
però,
sí.
Però,
és
però el panorama és, que has viscut, és, Carina?
Sí, és sí. Sí, 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 en principi sí, sí. Es viu bastant. Tot, sí, encara al món de l'empresa jo crec que sí que es viu aquesta situació, que les dones doncs, en principi tenen més responsabilitat i la conciliació amb la vida familiar és molt més dificultosa a l'hora evidentment de portar tot el terme, no? Ser mare, ser empresària, portar-ho tot, vull dir que estar sempre al dia i tenir tot aquest tipus, sí, intentar que tot aquests factors estiguin clar, el puzzle encaixi bé, doncs és complicat i això s'ha de lluitar encara bastant.
Mare, anaves a afegir.
Sí, anava a afegir. Justament la setmana passada m'ha entrat un tema d'una empresa de 15 treballadors que han fet 5 acomiadaments. Els 5 són de dones. Les 5 tenien reducció de jornada, 3 indefinides i 2 temporals. I les 5 justament s'han anat al carrer. Clar, casualitat, pues, no ho sé. Ho lluitarem, eh? Ho lluitarem al jutjat i on te faci falta.
Uh-huh. Aquestes coses passen, eh?
Sí, i és cert que des del punt de vista de la gestió dels recursos humans moltes vegades també és un problema. Jo sóc dona, però puc dir que jo m'he trobat en molts departaments en què el 95% eren dones, totes tenien fills, totes volien reducció de jornada i totes amb el mateix horari, evidentment només treballar pel matí. Tu has de donar un servei de tot el dia o de l'horari que sigui, que tens d'atenció al client, i com compagines això? Doncs pues acabes buscant homes per treballar en aquest departament. És trist que ho digui una dona, però és la realitat.
No, no,
és així.
Pregunto per si a vegades hi ha circumstàncies pragmàtiques. Clar, que no es poden salvar.
També és veritat que jo faria una puntualitat. Vinga, és a dir, també és diferent, potser que es parla més d'empresa més gran. També és veritat que nosaltres, per exemple, som empresa familiar, sí que hem tingut en el seu moment doncs, dones treballant, i en aquest cas suposo que també tens una proximitat i una entesa al respecte, i a més, bé, a l'empresa són, doncs, hi ha homes també, però també doncs, jo soc dona, i evidentment doncs, tens una miqueta més potser d'intentar, clar, d'empatia amb el... I com és més petit, doncs l'empresa, clar, hi ha menys treballadors, i en aquest cas jo suposo que també s'hauria de fer una diferència, no? Entre les empreses més grans, que realment doncs, tenen un funcionament diferent, les empreses familiars o els negocis més petits, que no són de ser familiars, però més petits, que sí que hi ha un tracte més directe amb el treballador i una entesa més directa també amb els seus problemes, amb el seu dia a dia.
Una voluntat, diria.
Clar,
jo, una
exacte.
Voluntat. El tema és un tema d'actitud.
Estava a punt de formular la pregunta tòpica, però si les dones ho tenen pitjor, veritablement, en el món laboral, per salvar determinades situacions, diguem-ne, de caire personal o familiar.
No és que ho tinguin pitjor, és que moltes ja no opten a llocs de responsabilitat, primer perquè els hi veten, i segon perquè elles mateixes
ja no ho contemplen.
No ho contemplen perquè són conscients que volen anteposar la seva vida familiar, o veuen que no és compatible el fet d'estar viatjant tota la setmana fora i tindre uns nens, no? Uh-huh. Vull dir, hi ha moltes que voluntàriament no ho volen fer, perquè veuen que és incompatible.
Però, però segurament són dos registres, no, Mar? Una cosa és que una persona, des d'un punt de vista de la condició personal, prioritzi i digui, no, jo vull la vida familiar, jo crec que vaig per aquest camí, i una altra és que sigui molt conscient que el món laboral
és que hi ha dones,
la reconarà en algun moment. No?
Hi ha dones mares que voldrien optar per aquesta carrera professional, però algunes arriben, evidentment, a costa de molts sacrificis, però arriben més sacrificis que en el cas d'un home. Però el fet de que ja les vegin potser amb aquestes responsabilitats ja no les tenen amb tanta consideració com podrien tindre, o facilitat com podrien fer-ho amb un home.
D'acord. Sònia, quan vau començar com a empresa?
Nosaltres vam començar fa més de 20 anys. És una empresa de segona generació, van començar els pares i ara doncs estem els fills, i doncs fa molts anys que ja estem vivint experiències amb els nostres clients i amb molta il·lusió.
D'acord, ho vius i ho dius amb una expressió de cara com allò de dir, veníem encarrilats ja, i no sé si va bé massa moment.
No va ser una cosa potser, o sigui, en el meu cas, per exemple, sí que
com
estava
fem molt
estudiant
natural,
una
vaja.
Altra història, d'acord. Estava totalment en una altra... Però bé, després mira, les coses de la vida, no? Que es necessitava més gent a l'empresa perquè està pujant, i i estava creixent i doncs en el món laboral on estava jo, o sigui, la traducció i tal, perquè estava en una altra història,
d'acord, absolutament diferent.
Exacte. Però mira, em van proposar també els pares d'entrar-hi, d'ajudar, i allò que et vas ficant a poc a poc, i al final...
I et vas motivant a poc a poc.
Et vas motivant, em va agradar moltíssim també el tracte al públic, és veritat que és un negoci que toca tantes coses que no només, com si diguéssim, és la venda, sinó que també doncs, tens contacte amb professionals, entres al món creatiu, doncs... I hi ha moltíssims factors que intervenen en aquest tipus o sigui, la reforma, la cuina, tot i que sembli o no una cosa que dius doncs és això, i la cuina, tal, el bany, el moble, però en realitat és un món que tens contacte amb l'interiorisme, amb la decoració, doncs, i és un producte molt agradable, llavors.
Anem pel tòpic
també.
Pel tòpic també. És cosa de dones, la cuina?
Escolta, aquí també ens ficaríem a,
no, no,
a molts... Ah. Sí, home, és cosa de dones, la tria potser de la part com si diguéssim més decorativa, més de la il·lusió aquesta de fer el canvi. Això
la
sí
Carina
que...
s'enteix.
Sí, la dona en aquest sentit sí que impulsa més. No?
D'acord,
les ganes,
és més donada...
Sí, de fer el canvi, som més així, no,
sí,
les
canvi,
dones?
Sí, canvi,
yeah. I els homes, que és més, que ho decideixi ella, això és cosa...
Però després l'home sí que... es va ficant, no? El tema més tècnic i més de, potser de diners també, no? De vegades, això, i han de sembrar una miqueta i hem d'estar una mica, sí, intentar, doncs, que els dos vagin acordant,
bueno,
no?
Bueno, ara els agrada però... més la part electrònica, que si una nevera xula, que faci
no
cubitos, creguis, ja,
també,
que això... Que...
Cada vegada els homes també s'hi fiquen més a la cuina, perquè també els hi agrada ja cuinar, i com el tema de
bueno,
cuinar...
Bueno, el meu germà és xef, vull dir que no...
Sí, 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 està
no,
molt de moda.
Això,
doncs
això
també
ho has
hi ha molts en... homes ara que sí que... I moltes vegades m'ho diuen, que això és una particularitat que em fa gràcia, no? Que moltes vegades els homes són els que cuinen, moltes vegades a casa, de més en més. Llavors sí que s'hi volen ficar, també amb el que... com s'ha de fer la cuina, quines necessitats tenen. Això també cada vegada s'està plantejant més, no?
Això ho has vist en aquests 20 anys? Una certa
sí,
evolució?
Sí, sí, molta.
Molta evolució.
I potser aquests darrers anys, doncs molt més, no? També s'ha de dir tot.
Sí?
Sí, sí, sí.
A millor.
És a dir, que era molt de la dona tal, o sigui, triar el que m'agrada i tal, i l'home, doncs, la part de pagar, i hi havia encara aquesta diferenciació,
La part de pagar, sí.
Sí, 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 és que sí. Era així, no? Era com que... Però, a part sort, a mi em sembla, i a més les parelles més joves, i que en aquest sentit hi ha canvi, és veritat que és progressiu, potser no és amb la velocitat que voldríem, però sí que cada vegada més hi ha més paritat, no? En aquest sentit, ja cada vegada les parelles doncs, es van consultant més, es van triant i prenent la decisió conjuntament, i l'home també, ja et dic, vull dir que en aquest sentit sí que va canviant els costums.
Com heu viscut la crisi?
Home, amb molta dificultats, no et negaré que ha estat anys molt, molt difícils i hem hagut de fer molts esforços, he de dir que poca ajuda, des de part, sí que és veritat, de part d'administracions i tal, home, hi ha coses, i amb l'ADEC realment doncs, perfecte, no? Perquè veus que hi ha una intenció i unes ganes d'ajudar l'empresari, d'ajudar la petita empresa,
perquè
sobretot
quan dius
perquè empresari...
Quan dius poca ajuda, què vol dir?
Ostres, que dius, doncs mira, no s'ha buscat tampoc d'impulsar, no? D'impulsar els comerços petits, d'intentar ajudar, s'ha fet coses però no les suficients. En molts casos jo crec que ens hem sentit una mica sols, com que hem de dir, doncs això ho hem de resoldre nosaltres mateixos i creant una mica un teixit en col·laboració també amb altres empreses a poc a poc i no intentar estar sols, perquè moltes vegades les empreses, veritat, o en el món aquí, una mica de l'empresa, cadascú, i potser en el moment que anava tot bé doncs cadascú evidentment
estava
al
seu
món i va a la seva. I és evident que en aquests darrers anys, amb la crisi que hi ha hagut, doncs veus que, clar, tu també veus que necessites l'ajuda dels altres, i a més que realment això és important, perquè no hi veus tampoc hi ha hagut doncs, moltes no, decisions preses en el sentit d'ajudar realment.
No? També imagino que la part de la decoració i més a la cuina i tal, són coses que es posterguen,
Home, aquest sector moments millors, ha estat molt tocat, evidentment, perquè clar, és una cosa que no és de primera
necessitat.
A menys que caiga la cuina a sobre, que això sí que dius, sí, no hi ha manera. Vull dir que
si els sectors que més han patit són aquells que són de...
La construcció, tot el sector de professionals relacionats amb aquest...
La crisi no s'ha superat, però en els anys durs de la crisi, on estaves, Carina?
Estava fent algunes reestructuracions amb empreses.
Per això mateix us ho preguntava, perquè sí, aleshores, i fins a quin punt també, a vegades el tòpic de dir no, un home o una dona, aquella capacitat de prendre decisions amb fermesa, de fer abstracció de les qüestions emocionals perquè no faci, vaja, perquè no et faci massa mal a l'hora de prendre decisions, si a vegades això és molt difícil de gestionar.
No, en el meu cas no. És una cosa objectiva, si l'empresa no va bé, no té bons resultats, si s'ha de reorganitzar, reestructurar, reduir costos, s'ha de fer. Llavors és fer-ho afectant el mínim possible a la plantilla, però s'ha de fer.
Els llençols d'aquesta bugada s'han de llençar.
Ah, exacte, sí, sí, sí. Que sigui el menys traumàtic i que afecti el mínim possible, però es fa, sí, sí, sí.
D'acord. On estaves, Mar?
Bueno, jo estava a un bufet d'advocats de Barcelona i també he fet expedients de regulació i hi han hagut tongades de fins i tot 80 treballadors. Sí, sí. I clar, jo assistia a les reunions de comitè, no? A les reunions de la comissió negociadora.
Això deu ser una experiència vital, a part de professional.
És que, a més, jo, per exemple, intento ser, com diu la Carina, objectiva, perquè jo sóc professional. Jo treballava, en aquest cas, per l'empresa, per les empreses clients.
Mm-hmm. I la feina és la feina.
La feina és la feina. El que passa és que jo, quan arribava a casa, a mi em costava desvincular-me. Mm-hmm. Inclús em va passar que una de les persones que vaig acomiadar, que van formar part, a més, de la comissió, una comissió negociadora, que ens van veure bastant, resulta que després era veïna meva. Clar, jo la vaig passejar en ara pel carrer amb els nens i suposo que no té feina, clar. Jo quan la veig i ella em mira, doncs clar, a mi em sap greu. Em sap greu perquè, a veure, és que són persones per sobre de tot, no? Jo entenc que les empreses, i més doncs eren empreses que veritablement tenien pèrdues i havien de fer-ho, no? No hi havia més remei.
És a dir, sense dir-se res, hi ha dues dones que es troben pel carrer.
Exacte.
Cadascuna d'elles...
Ella amb dos nens. Ella amb dos nens, jo sola, passejant.
Probablement tu creus que vas fer el que havies de fer,
sí.
Probablement ella sap havies de fer el que havies de fer.
Però la mirada és
però
s'evita la mirada, o sigui, a mi em sap greu, em costa mirar-la i suposo que ella també, perquè a pesar de que sap que no és culpa meva,
sí, sí,
vaig formar part.
Tothom sap el que
va
passar.
I ella recorda la meva cara a les reunions, i ella recorda que sóc l'advocada o la graduada social,
sí, sí, sí,
que va tramitar el seu expedient. Llavors això és dur.
Carina,
això
en algun moment et va passar això? O t'ha passat alguna cosa semblant?
No, la veritat és que una mica al revés. Jo vaig fer un procés de mobilitat geogràfica col·lectiva, vam tancar 18 oficines afectant a 60 persones per tota Espanya, i encara hi ha gent de les que es va desvincular de l'empresa, pues, que em truca i que tinc contacte, que...
D'acord.
Bueno, no ho han viscut.
Com fem servir els eufemismes a vegades, mobilitat geogràfica col·lectiva, sí, que és dir, t'enviem a treballar
a Barcelona. Exacte. O a Madrid. Exacte.
Sí. Exacte. Mobilitat geogràfica col·lectiva.
Bueno, si vam donar facilitats perquè poguessin continuar l'empresa. Està clar que era un procés d'una reorganització de l'empresa, no podia continuar funcionant amb oficines repartides per tota Espanya, es van crear dos centres de serveis i era o es tancaven i es feien fora i es contractava gent que va ser una inversió també, mobilitzar i portar aquesta gent a Barcelona.
En quina paradoxa vivim a vegades que des d'un punt de vista professional es diu no, s'ha de ser pragmàtic, s'ha de ser objectiu, i en canvi a l'hora de seleccionar personal el vessant emocional o el vessant empàtic de la persona es valora molt. I en canvi resulta que quan estàs literalment dins de la feina aquesta qüestió emocional cal, diguem-ne, tenir-la molt, molt ben administrada per diguem-ne, prendre les millors decisions en algun moment, no?
Exacte. Bueno, aquí hi ha un estil molt diferent entre les empreses nacionals i les multinacionals.
Sí?
Sí. Diguem,
a veure,
els directius d'aquí sí que busquen més, potser, aquesta vessant més de feeling personal i d'entendre's a nivell personal amb la persona que selecciona el seu equip.
És a dir, d'una certa empatia.
Exacte.
Sí?
I, en canvi, jo sí que he trobat amb les empreses que eren més multinacionals que busquen més que encaixi a nivell professional, independentment de que a nivell personal ens agradin o no s'agradin. Tenim interessos totalment diferents.
Qui fa millor, Carina?
Jo crec que potser és, home, la ideal és una combinació, perquè al final estàs moltes hores i has de tenir certa relació, però evidentment primaria la professionalitat.
D'acord, o depèn del tipus d'empresa.
Clar, sempre és depèn del tipus d'empresa.
Exacte. És a dir, hi ha empreses en què es pot primar més el vessant, es pot primar més, o el vessant emocional pot tenir una importància...
Però sempre que a nivell professional tinguis requeriments, clar, és que al final contractes algú perquè faci una feina, tingui una responsabilitat i porti endavant uns objectius.
És complicat, això.
Exacte.
No és complicat,
aquí
eh?
Jo faig selecció, jo he fet durant molts anys selecció, i el trobar, jo sempre he demanat que, bueno, entrevistar-me amb la persona que seria el responsable sí. directe, perquè al final has de trobar que s'entenguin, però primant, sobretot, el primer que encaixés a nivell professional.
Deixa'm estirar una mica del fil, i amb la Mar també, i amb la Sònia, per experiència. Una persona pot ser un dèspota i fer la seva feina esplèndidament bé?
Si el que requereix per fer la seva feina és que tingui aquesta característica, sigui dèspota, sí.
Jo no el voldria, eh?
Tu no ho voldries, no. Per això no. Ho preguntava.
No. Depèn de la feina.
Enteneu-me, eh? Hem forçat la situació, però, sí, sí. Però aquelles persones que literalment no tenen ja ni tan sols l'empatia, sinó que obertament juguen a fer-se valer d'algunes maneres, i en canvi des del punt de vista estrictament de la feina la fan com l'han de fer.
Jo he sigut responsable d'un equip de persones, de 9 o 10 persones, d'una assessoria també, i jo no he volgut persones així. Jo he volgut, he primat, i quan he fet selecció he preferit que fossin persones empàtiques, que fossin persones voluntarioses, que fossin persones entregades, que tinguessin bon caràcter i que sapiguessin treballar en equip. És més, quan hi ha hagut una persona que ha ficat mala maror dintre de l'equip o ha volgut doncs, carregar, passar la pilota, ha volgut tal, jo no estic per la labor.
D'acord.
No estic per a la labor perquè penso que fa mal a tot l'equip.
És que encara ja... anàvem a forçar una mica. No sí. Diré que amb igualtat de condicions, però vaja, en circumstàncies properes, que és millor, una bona persona o un bon professional?
Home, és intentar fer les dues coses. Home, clar, en el nostre cas, que també una altra vegada és una empresa petiteta, bé, petita, vull dir, com una
sí,
pime,
sí.
No?
Quan sou? Quan sou, Sona?
Ara mateix som tres.
Sou tres. Quants havíeu estat?
Home, hem estat set persones, hem arribat a ser set o vuit persones.
D'acord, en moments, diguem-ne...
Per això dic, retornant amb el tema d'acomiadament, sí que ens hem vist amb el fet, o sigui, amb la circumstància d'haver d'acomiadar algun dels treballadors, sí. En aquest cas amb una pime és complicadíssim. Perquè tens un tracte amb el treballador molt proper i saps de la seva vida, vull dir que has estat amb ell sí, cada sí. dia, i en aquest cas ho
de
passes
realment
malament. De l'esforç
que pot haver
malament.
Fet en algun moment, etc.
Sí, i emocionalment sí que va ser un trago d'aquests de difícils.
Vas fer fora bones persones.
Home, bones persones, exactament. Llavors, en aquest cas sí que és veritat que el mateix has de combinar les dues coses, intentar que sigui un bon professional, però també doncs, que tingui molta empatia, i molt que sigui un tracte molt personal, perquè també és la filosofia de la teva empresa, com som, és un negoci familiar, doncs justament el nostre punt, com si diguéssim, és això, no? El tracte personalitzat, doncs
per
ser
dic,
molt
sembla,
proper
sembla
al client.
Mentida, sembla mentida com fem valer el tracte personal, com ara és un element, diguem-ne, de... Vaja, en fi...
clar, es fa valer com un argument de venda, però en el nostre cas, per exemple, no és un argument de venda, és una manera de ser, és una actitud. Llavors, és una empresa realment això, familiar, molt propera, volem un tracte de tu a tu. Llavors, el treballador que també doncs, estàs buscant ha de tenir aquesta qualitat també, no? I a més tu ho transmets, perquè també crec que és important que l'empresari mateix...
La mare s'entegi aquí.
Exacte, l'empresari mateix doncs, ha de crear aquest vincle també amb el treballador. I s'ha de crear una manera de treballar diferent.
Perdona, mare, té un punt de risc crear un vincle amb
sí,
un treballador?
Sí, té un punt de risc,
punt de
és veritat,
risc que assumiu,
després,
suposo,
emocionalment tens molta més vinculació, sí. Llavors és veritat que després doncs, és,
pot ser més difícil
dir coses o dir-li doncs això no ho has fet malament i tal. Com tens confiança, pot ser més fàcil, però també a la vegada pot ser més difícil. Però hi guanyes molt en realitat el dia a dia del treball de dia a dia, i guanyes molt que aquest treballador doncs, tingui una vinculació amb tu i que se senti part de l'empresa, i jo crec que això tant a nivell de pimes com a nivell d'empreses grans, doncs això és un repte que hem de... que els treballadors se sentin part de la teva empresa, que se sentin integrats, que s'impliquin, però clar, amb els límits que s'han d'implicar, evidentment, cadascú amb el seu...
Però ho dius però en el sí sentit que...
Aquest... Sí, és un...
ho dius en aquell sentit d'una empresa petita molt probablement se salvarà per la implicació de les persones.
Home,
i
fas,
la implicació sí. pot venir moltes vegades de l'empatia col·lectiva que hi hagi
sí, sí,
en el grup.
Important.
Perquè
és
si estrictament fem valer la professionalitat de començo aquesta hora, acabo aquesta hora,
exactament.
No salvarem...
És com que tothom està implicat de dir, doncs si hem de posar quart d'hora més, doncs mira, posem quart d'hora més. Després tu li tornes amb un altre aspecte, no? Si un dia et diu, doncs mira, no puc venir aquest matí perquè he d'anar amb el nen, o, doncs tens aquesta flexibilitat, però això tu trobes que després tu torna amb, o sigui, molt més, perquè realment doncs, implica l'empresa molt més i tot conjuntament podem anar a fer, o sigui, que avanci l'empresa d'una manera molt més humana i molt més propera.
D'acord.
I això és important.
Deu ser difícil trobar el treballador ideal, exacte. L'empresari ideal, l'empresa ideal.
Sí, exacte, eh? Ni el treball ideal.
D'acord. Però en general, moltes vegades quan hem tingut empresaris aquí, ens han dit, a vegades costa molt trobar bon personal. O com a mínim ens han deixat aquella certa reflexió de persones joves que venen amb un, no sé si dir, amb un mapa molt ja predeterminat, que vull arribar aquí i cobrar tant i no sé què, i no hi ha tant l'aspecte que ells poden haver viscut com a treballadors en el seu dia de allò de l'esforç, de la tenacitat, d'esperar una mica a que les coses puguin funcionar. Es desmarca molt de la realitat aquest dibuix, aquest perfil?
No,
Carina?
No, real. De fet, ara estem amb la generació, ara no recordo quin nom li han posat perquè ara com els anem posant
sí.
lletres a les generacions, però sí que és cert que les generacions actuals valoren molt més el temps lliure, valoren el seu temps i fer altres activitats que no sigui únicament l'empresa. Llavors, aquest compromís és molt més difícil d'aconseguir.
I la rapidesa, tot és molt ràpid.
Sí, tot ha de ser
ràpid.
Per ja.
Sí,
sí.
Hem de ser...
Llavors, has de buscar comprometre, que es comprometin amb l'empresa involucrant-los. Ja no potser ja amb aquesta capacitat més emocional, sinó amb el projecte, fent-los partícip. Ara està molt de moda l'engagement, no?
Sí,
la capacitat
sí.
de compromís de les persones amb les organitzacions. I un aspecte principal és que els tinguis en compte, que no els consideris meros treballadors que fan la seva feina i punt, no? Sinó que són part de l'empresa.
On comença la vida i on acaba la feina? On acaba la feina i on comença la vida?
Ens ho preguntes a tots autònomes.
Per això us ho pregunto. Per això us ho pregunto. I la Sònia no és autònoma, però vaja, gairebé amb tres persones a l'empresa, diguem-ne que...
Ets tot. Tot plegat.
I això deu ser una mica...
És complicat.
Una mica matador, eh?
Sí, és molt complicat.
Però bueno, anem a dir la part positiva, també.
Sí, però anava a preguntar, s'accepta més perquè, jo què sé, el pare, la mare, la família, ho ha viscut tota la vida i se sap que això funciona amb aquest registre? O...
Home, sí, clar, això ajuda, no?, de veure que... Bé, que... Però bé, igualment és complicat, eh? Vull dir que, clar, avui dia tot és molt ràpid, tot avança d'una... Potser abans també l'empresa, el concepte era diferent, avui dia has d'estar sempre al tanto de les tendències, de la moda, d'això, dels canvis a nivell de xarxes socials, que ara estem molt ficats justament perquè, clar, és una eina que no pots obviar i ens hem ficat a tope amb la web nova i tot, però clar, veus que intentar coordinar tot això amb la teva vida també
personal, privada,
és un non-stop, és tot el rato estar al cap allà donant-li voltes i ara tal, i ara hem de ficar alguna cosa al Facebook perquè hem d'estar, i ara què tal, i ara hem d'anar, i ara d'anar a buscar els nens al col·le, i ara hem de fer... I clar, és complicadíssim. Abans potser aquesta part hi era, perquè els meus pares sí que vaig viure aquesta situació,
sí.
Evidentment, la mare pobra doncs igual, no? Havia d'estar sempre... Però...
Per totes aquelles mares pencaires. Eh?
Exacte. Però potser que no hi havia aquest afegit, no? Aquest afegit de la rapidesa. Tenies una cosa i almenys et durava un any, no? No sé com dir-te, o fins i tot més, no? Tenies un producte o tenies... Però és que ara, cada mes o cada mig any o cada... tens canvis a la decoració, canvis a les tendències, ja estem parlant de les tendències del 2017 i estem començant el 2016, canvis a la manera de comunicar...
Aquella sensació de no poder-te aturar, vaja.
No et pots aturar.
Ho preguntava sempre. I a les tres igual, per si una de les aspiracions és, o continua sent, bé, la feina és la feina, sóc autònoma, etc, però aquí hem de deixar... o en aquesta nova etapa de la meva vida hi ha de poder i ha de poder conviure la meva vida personal, tota la resta de... Vaja, tot allò que forma part de cadascú, no?
Sí, jo el que comentava abans és que una de les avantatges que jo trobo, en el meu cas, no sé si en el del resto, és la capacitat de poder-te organitzar la teva pròpia feina i de decidir quan la pots fer, dintre de lo que,
del que mana,
dels plaços que tinguis i de lo que t'hagis compromès, no? Però aquesta capacitat de dir, bueno, pues, escolta, ara, avui, no em va bé perquè no em trobo bé, pues ho puc fer demà i faig un spring i demà ho tinc tot fet, per exemple, o ara tinc que anar al metge, bueno, no passa res, vull dir, la feina la tinc que tindre preparada per avui a les 12 de la nit, pues avui a les 12 la tindré, però t'organitzes de la teva manera, no? I això penso que és un avantatge que amb les empreses moltes vegades et passes 8 hores que no són realment efectives,
d'acord,
però les has d'estar 8 o més,
sí, sí.
Perquè jo n'he
passat més. És a dir, allò
més
de les hores productives o no.
Exacte.
Productives.
I potser de 4 a 7 de la tarda pues, no són hores productives, perquè has donat un esforç, un sobreesforç pel matí i a la tarda, potser després de dinar això, pues, hi ha molta gent que no és igual de productiva. De fet, hi ha hores més productives que altres.
Sí, sí, no,
llavors, jo prefereixo, pues,
per
exemple...
I no es pot estar productiu tot el dia.
No,
això és evident,
el meu tarannà, per exemple, és més de tarda, tarda-nit. El meu perfil,
sí, sí,
és
sí,
un
sí.
productiu. Jo al dematí sóc hores baixes, doncs perquè, mira, doncs bueno, aquesta...
Estem en una hora baixa?
Totalment.
Totalment,
per mi totalment.
Home, doncs déu-n'hi-do. Per ser hora baixa, baixa. Jo.
Sí, bueno, a veure, és un dia.
Activant-se, a poc a poc.
Soc més productiva molt més, i molt més creativa, que amb la meva feina també tinc que ser una
sí,
mica
sí,
creativa,
sí.
Per la nit cap al matí. Per tant, clar, no m'estaré a una empresa a les 10 de la nit, que hi he estat, però no és el tema, no?
Uh-huh.
I, bueno, aquesta capacitat de poder organitzar penso que també és un avantatge.
D'acord, aquesta és una...
Bueno, jo la veritat és que sempre he treballat 1000 hores, excepte la meva primera època com a tècnica, no he tingut mai horari i he viatjat molt, tant per Espanya com per Europa. Llavors sí que una de les coses que m'agradaria és poder tenir una mica més de vida personal ara. El tema també dels emails, els whatsapps, la immediatesa que
sí.
comentàvem, la comunicació amb els treballadors, els directius o el que sigui, doncs sempre has d'estar sempre connectat
sí,
i sempre
sí.
estàs treballant. Surs de l'oficina, jo sempre he treballat normalment a Barcelona, llavors les tornades amb tren o amb bus les aprofites per continuar treballant.
És bo això. És un, ja ho sé, és una pregunta retòrica i és clar.
Et deixes portar per
sí,
la situació.
Estàs obligat, sí, no?
Ho dic en aquell sentit de caure en un parany en què cadascú sap també, tu saps que has d'estar permanentment atenta al que pugui passar i els altres saben que sempre tindran una resposta
sí.
de part teva.
No,
i si això, aquesta dinàmica, és una dinàmica que té un punt de perversió, però allò de dir, hi ha un moment en què no contestaré res fins demà. Que no
sí.
patiu, que no,
sí,
el món, no, com un
no.
continua donant voltes, no es crema res, demà podem continuar parlant.
Bueno, és perquè jo vaig tenir durant un temps un jefe que a les 4 i mitja del matí i començava a treballar perquè es despertava molt d'hora i llavors m'enviava e-mails, bueno, i estàvem treballant i jo li contestava...
A 4:45 del matí?
Sí. Fins que vaig decidir deixar el mòbil al menjador i fins que no em llevava pel matí, ara em llevava a les 6 i alguna cosa, 7 i esmorzant, ja li estava contestant.
D'acord, però creus que vas fer bé deixant el mòbil al menjador?
Sí.
No, has de prendre decisions.
Per això bé, eh? Per si a vegades aquesta dinàmica que dèiem acaba...
Sí, sí, perquè t'agafa afectant psicològicament, no descanses, necessites desconnectar.
Després d'un temps vas aprenent. Tens,
sí,
vas agafant experiència i vas aprenent tant la part particular com la part professional d'intentar dividir i realment agafar el teu temps també, és a dir, perquè si no veus que ni tens rendiment, com deia, ni has d'aprendre a poc a dir, doncs això ho deixo, ho farem després, o... És veritat que no sempre es pot, clar, en el món de l'empresa, potser perquè és quan ets tu el jefe,
sí.
clar, tens aquesta, per sort, capacitat, però també tens l'altra part, que no desconnectes mai de l'empresa, vas a casa i t'emportes els problemes, les il·lusions, t'emportes tot plegat, no? Però sí que has d'aprendre a poc sí. a intentar fer sí. aquesta divisió, perquè realment, si no, és impossible.
Jo quan he tingut equips que, bueno, te'n recordes de les coses quan te'n recordes, a vegades quan estàs sopant o estàs veient la tele o estàs dormint i llavors jo els hi envio un email o un WhatsApp i els hi poso. Ho faig perquè no se m'oblidi, no pretenc que me contestin ni m'ho solucionin al moment, però clar, és que si no ho faig segurament quan em desperti l'endemà ja no me'n recordaré.
Després un punt important que jo diria al món del negoci de les petites botigues i tal, el tema dels horaris, això sí que és un tema que ja sé que s'està començant a parlar
sí, sí, sí.
I s'està
però desquiciant eh?
Però és que és un horari impossible, o sigui és una cosa que hem de...
Que es pot dir així? Un horari impossible.
Impossible, clar, i això realment s'hauria, des de les administracions de qui toqui,
regular-ho
d'alguna
manera.
Però
és evident que és un dels problemes.
És una part que sí que ajudaria realment arribar a parlar d'aquesta conciliació que volem tots, però és que hem de començar per la base.
Són les 11. Carina, gràcies. Sònia, gràcies. Marc, gràcies. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.